Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Al llarg d'aquest estiu anirem descobrint territori i coneixent la seva història, la seva identitat històrica. Farem diferents itineraris, sobretot al voltant de la Conca del Foix, de la mà d'un excursionista i expert, així com estudiós del territori, com és el Joan Rovira, que ens acostarà setmana a setmana aquestes descobertes penedesenques. Joan, bon dia, benvingut a l'equip.
Hola, molt bon dia.
Un plaer que ens acompanyis. Explica'ns així d'entrada quin tipus d'excursió, de passejada, plantejarem. Què és el que farem i el que no farem?
Bé, el que intentarem és explicar i descriure unes excursions que ens portin a conèixer el territori d'una manera fàcil, senzilla i amena. Perquè no solament ho fem amb els peus, sinó que siguem capaços de veure amb els ulls moltes coses que normalment se'ns escapa, no? Aquesta seria la nostra fonamental missió en aquests recorreguts, que faríem aquí a la zona del Penedès, però que alguns que estan estretament relacionats a casa nostra i que potser ens aniríem al Pirineu, no?
Doncs sortim a descobrir aquestes paisatges, aquesta història penedesenca amb el Joan Rovira, que avui ens proposa un tomb per l'ermita de Penyafel, que és una de les tres germanes. Per què tries aquesta passejada, aquest espai per arrencar?
Bé, és un espai prou conegut per molts de nosaltres, o siguis de Vilafranca, siguis de Santa Margarida i els Monjos, siguis d'Olerda, de Moja, no? És un espai prou conegut. Però molta gent desconeix les veritables anècdotes que amaguen la teulada i les parets d'aquesta ermita, no? I tota, diguem-ne, la relació dels parroquians que tenien amb la seva verge, no?
Jo he dit Penyafel, però no tothom ho diu Amenya. Hi ha moltes persones que ho diuen Amena, Penafel.
Sí, aquí hi ha diferents versions, diferents organismes. Bueno, la toponímia oficial que fa servir el cartogràfic de la Generalitat és Penyafel. Però bé, hi ha altres lingüistes que diuen que és Penafel. Nosaltres, per fer contents a tothom, farem servir les dues versions, no?
Aquest tomb per l'ermita de Penyafel o Penafel es subtitula Una de les tres germanes. Qui són aquestes tres germanes?
Això és una llarga història. Jo no ho havia escoltat mai, però sí que ens haurien de remuntar a 120 anys enrere, quan les entitats excursionistes de Barcelona, mitjançant la construcció del ferrocarril Martorell-Tarragona, converteixen el Penedès en un terreny de descoberta. I venen aquí moltes vegades i descriuen, expliquen amb els butlletins i les revistes d'èlit de Barcelona, expliquen el que veuen, no? I en una d'aquestes, crec que és l'any 1889, un grup de l'Associació d'Excursions Catalana de Barcelona venen 7 o 8 dies al mes d'agost i bé, fan diverses excursions. I una d'aquestes, per la tarda, se'n van aquí a Penafel. I una de les coses que descriuen és que popularment aquesta verge se la coneix com germana de la verge de Montserrat i germana de la verge de Foix, no? I per això és agafem aquest títol, Una de les tres germanes, no? Per què són germanes? Encara que la ressenya que fan els excursionistes ara fa 120 anys enrere diu no li veuen cap mena de parentiu, sí que tenien un gran parentiu, perquè les tres eren brunes, o són brunes.
Aquest llibre al qual feies al·lusió, hi tornarem tot seguint, oi? Serà una mica
sí,
la guia darrere fons.
Sí, aquest llibre ens agradaria fer-lo servir diverses vegades, perquè a part de descriure-nos com era el territori, però ens el descriu com era 120 anys enrere, no? Seria una visió del passat per recordar-lo ara amb el present, no? I, esclar, han passat 120 anys i el territori ha canviat molt, no? I aquest llibre es diu Una visió del Penedès a final del segle XIX. Són 25 excursions realitzades entre el 1877 i el 1893, no? I bé, doncs, a partir d'aquí, en aquestes excursions, ens transporta com era el món penedesenc i també a Garrafí, vull dir-te, perquè moltes excursions naixien aquí a Vilafranca, a l'Arbós o als Monjos o a Sant Sadurní, utilitzant aquell gran medi de transport que va ser el ferrocarril, i a vegades les enllaçaven anant cap al cantó de Vilanova a anar a buscar l'altre ferrocarril. El que passa que hi ha una diferència de temps, perquè a Vilafranca el tren arriba a 1865 i a Vilanova no arriba fins al 1881. Hi ha aquesta diferència. Però bé, el ferrocarril va ser el gran, diguem-ne, eix viari que va portar a conèixer les nostres entitats arquitectòniques i històriques de la nostra comarca.
En aquest moment, l'excursionisme sí que era tota una descoberta, oi? No com ara, que amb la tecnologia ja ho saps tot abans de començar a caminar.
Sí, és curiós perquè en aquella època aquestes entitats, diguem-ne, comencen a desenvolupar el que seria l'excursionisme, no? L'excursionisme no estava a l'abast de tothom, eren les èlits de Barcelona.
La gent benestant, no?
Gent benestant, gent que tenia capacitat econòmica, que tenia cultura. Clar, i venien aquí, esclar, amb aquest medi de transport, i els va facilitar molt, molt aquesta descoberta, no? I és clar, què és l'excursionisme? L'excursionisme no deixa de ser una activitat física, acompanyat de persones que et donen a conèixer el territori, no?
Avui comencem amb aquest tomb per l'ermita de Penyafel o de Penafel. Situa'ns exactament on la tenim localitzada.
Bé, l'ermita de Penafel està en el límit, diguem-ne, nord-est del municipi de Santa Margarida dels Monjos, fent la ratlla Termenera quasi amb Olèrdola, amb el municipi de Moja. Hi ha molts camins per poder-hi accedir, des de Moja, des dels Monjos, i els Monjos té diversos camins. Bé, jo crec que és un lloc molt popular, conegut per molta gent, no?
I la seva verge, per què havia estat tan venerada? Segur que encara té devoció, però n'havia tingut molta. Per què hi acudien a ella?
Sí, com primer de tot ja hem comentat que era una verge bruna, però que tenia molta requesta, tenia molta devoció per un altre motiu. Una de les seves grans festes que s'hi celebrava era el 25 de març, que seria la festa de l'Encarnació. Vull dir, la festa de l'Encarnació a nivell cristià no deixa de ser quan l'arcàngel Gabriel anuncia a Maria que està embarassada, no? I bé, curiosament, el 25 de març li anuncien això, i el naixement de Jesucrist és el 25 de desembre. Vull dir, te passen 9 mesos des d'aquesta data fins al dia de Nadal. Davant d'aquest fet, aquesta verge, doncs, tenia molta anomenada per les dones que no eren fèrtils i anaven allí a demanar, a pregar, a posar vots per tal de que poguessin quedar prenyades, i bé, davant d'aquest fet, doncs, hi anava tota la gent de la comarca, no?
L'aigua juga un paper destacat, també, a Penyafel, en aquest moment?
Bé, una de les altres característiques que comenten els del centre, el grup d'excursionistes que ven a Barcelona i que relaten aquesta excursió, que l'aigua d'aquest indret tenia molta fama en tota la contornada, que deien que eren medicinals. També suposo que, portat per aquest tema de l'aigua, Penyafel també era un dels llocs que, davant de sequeres extremes, s'hi feien rogatives. Antigament, una de les maneres que hi havia en determinades èpoques de sequeres extremes, vull dir, totes les relacions, si nosaltres miréssim antics diaris de Vilafranca als anys 40 i 50, va tindre greus problemes d'abasteixament d'aigua, perquè els pous, que en diuen la Riera de la Breda, que és el riu de Foix, no donaven cabal, no? I la gent de Vilafranca, doncs, es pujava per les parets perquè no hi havia aigua, no? I bé, en aquesta època, doncs, és curiós, perquè resulta que l'any 1945 va ser molt, molt, molt extrem, Diguem-ne, dins de la història, des de finals del segle XIX fins a mitats del segle XX, hi van haver molts moments de falta d'aigua, no? I va arribar un punt que era tan la falta d'aigua que els parroquians dels Monjos, els feligresos, demanen al capellà que intercedeixi i fan diferents actes, oficis religiosos. I ara no voldria extendre amb el tema de les rogatives, però hi ha diferents graus, no? Des de fer coses des de la capella o des de l'església, fer misses, fins i tot a l'extrem, d'agafar les imatges i submergir-les dintre un riu.
Carai.
Bé, però anem per passos. El que demanen, com que no plovia, el mes de maig el capellà dels monjos demana al bisbe si poden fer una processó de rogativa a Penyafel, no? I bé, el bisbe els hi concedeix. Segons diuen les cròniques, quan van arribar a casa va començar a ploure.
Va ploure,
no? Però
sí.
Això. I bé, també curiosament, Josep Arassa, amb Històries penedesenques que feia el test de 8, també explica que ell demana permís al capellà de Moja, li demana parer, i també li diu que els vells de Moja ja li van dir que sí, que antigament ja havien fet rogatives en aquesta ermita o aquest santuari, com vulguis dir-li.
Després de llegir i d'estudiar atentament aquesta excursió recollida al llibre Visió del Penedès a finals del segle XIX, quines reflexions et porta?
Sí, és curiós que aquest recull d'excursions normalment sempre parla dels llocs amb un interès, en parla afalagadorament, no? I sempre donant a entendre que té un interès de visitar-los. En canvi, l'excursió que fan a Penafel, la seva ressenya que en fan és més aviat, com et diria, com un lloc secundari, sense cap tipus de mena d'interès tan natural com històric. I bé, i al cap i la fi és una divergència en tota la resta d'excursions que s'expliquen en aquests llibres, no? Donen una imatge més negativa que no pas positiva. Però és clar, el que ells no saben i desconeixen o tenien interès en altres
o no van valorar prou bé, no?
No van valorar prou bé, és clar, resulta que aquí en aquesta ermita o aquest santuari, o aquesta església, com vulguis dir-li, s'hi guardava una de les joies del gòtic internacional català, que eren els retaules de Sant Miquel i de Santa Llúcia, no? És una de les joies que estan avui en dia al Museu d'Art Nacional d'Història de... Perdona,
el
MNAC d'aquí, de Barcelona, no? És curiós perquè estaven aquests retaules, estaven en aquesta ermita, fins que l'any 1912 el mossèn que hi havia els monjos els trasllada a la parròquia de Santa Margarida. I posteriorment van ser venuts a diferents col·leccionistes privats i després l'any, si no recordo malament, el 2010, el compra el MNAC per tindre... em sembla que està a la sala 24, per parlar d'aquesta època de l'art gòtic internacional català, que és una de les joies que es poden anar a veure. Vull dir, ja veieu, les excursions d'aquí del Penedès a vegades no s'acaben aquí, sinó, si volem, podem agafar el tren. Vull dir que més o menys deu tardar el dia que va bé, més o menys com 150 anys
enrere.
Igual
que en aquella època, sí, dono la raó
aquí.
Podem
anar al MNAC a veure
aquests dos retaules, no?
Aquesta meravella. No, només n'hi ha un, el de Sant Miquel, perquè el de Santa Llúcia encara em sembla que està en una col·lecció privada, Casa Coberta, Marsans o una cosa d'aquesta.
Mm-hmm. Fem una pinzellada històrica d'aquesta ermita de Penafel.
Sí. Bé, les primeres referències històriques o escrites que hi ha daten del segle XI. Més que l'ermita, parlen de la casa, perquè, clar, aquesta ermita està al costat
d'una senyora masia, no?
D'una senyora masia, d'una masia senyorial, que era Penyafel, no? I bé, aquesta hi era una masia que es veu que estava fortificada. Bé, en tot cas, primerament era una fortificació, després es devia convertir en una masia, i es veu que era de la família del Sant Oliva, no? I bé, aquesta fortificació es deia amb el que és actualment, vull dir, l'ermita, perdona, la masia, el corral, bé, tot el que està allí al voltant de l'ermita, no? Però l'església no surt esmentada fins a l'any 1300, que forma part, que seria propietat de l'ordre del, del temple, no? Després, en el 1747, es refà, vull dir-te, aquella església primitiva es construeix de nou, sumament guardant uns petits llençols de lo que era la, la, la vella, no? Però tota... el que passa que tot el que seria aquest nou edifici, a l'any 36, amb la Guerra Civil, doncs s'hi entra, és profanat, es cremen, es destrueix la, la, la imatge, i bé, vull dir-te, tot el que era aquell món antic doncs desapareix amb, amb la Guerra Civil. Segons he llegit, amb, també que en parla en Josep Arassa, que la verge que va caure per allà a terra la va amagar i la va anar reconstruint com si fos un puzzle, i li va anar donant la, la, la forma que tenia antiga, no? Però bé, és una de les poques coses que va quedar. Els retaules la van emportar ja l'any 12. Vull dir, bé, també hem d'esmentar que l'ermita és propietat del, del bisbat, no? Però el que realment gestiona l'entorn i les festes, que s'hi fan ara normalment, la festa de l'Encarnació...
La plec.
Es fa a la plec de Pasqua, no?
I arribem al punt culminant d'aquesta descoberta penedesenca. El Joan Rovira ens guia cap a aquesta ermita de Penyafel. On aparquem? On arrenquem?
Bé, hi podem anar des de molts llocs, eh? Des de Vilafranca, des de Moja, però en tot cas triarem sortir des de Santa Margarida i els Monjos, no? Jo us aconsello aparcar a l'aparcament que té l'Ajuntament, al costat de, del riu de Foix. A partir d'aquí travessaria la carretera, seguiria pel carrer de la Societat, que és a l'Anselm Clavé, aniria fins quasi tocar la via, ja està indicat, no hi ha cap mena de problema, posa Penyafel. Aniria cap baix, aniria amb el gual de la riera del Llitrà, i aquí a la riera del Llitrà trobarem una de les grans obres d'enginyeria que es conserven aquí a casa nostra, que és el Pont d'Obra, no? El Pont d'Obra, si us hi fixeu, el dia que aneu allà, us el mireu amunt i veureu que és una veritable joia. Sembla com si ho haguessin fet expressament, com si ho fes... Totes aquelles formes que arriba a té, totes aquelles set rosques que cap d'una en el mig s'anivellen, és com si hagués estat fet per un artista, no? El va fer un enginyer, no? Aquest pont té una llegenda negra, que segons explicava Joan Santacana, com que es veu que una de les rosques va flexar, la companyia de ferrocarrils de Martorell, Tarragona, veient que allò es podia ensorrar, no li va voler pagar l'obra a l'empresari que el va dur a terme, no? I, segons deia en Santacana, va quedar tan arruïnat l'empresari que es va tirar un tret, no? Però bé, això són part de la...
Carai, quin final.
Sí, va posar la feina, els totxos, i bé. Però bé, això és, forma part de la llegenda negra. On te comença i on t'acaba, això és, ja seria difícil d'esbrinar. El que sí és un dels grans desconeguts viaris del Penedès. Normalment, els ponts sempre els veiem per sobre, però mai els veiem per sota. Si un dia aneu allí als Monjos, aneu-lo a veure. Us quedareu boca badats. Encara que l'entorn no sigui gaire falagador, perquè estàs a prop d'una llera, que a vegades és inundable, està apartat del poble, està a prop de la estació de bombeig de Clavegueres, és un lloc de la bretolada, que van allí els incívics a vegades a pintar. Però bé, fins i tot per això és un lloc que caldria conèixer. Bé, anem seguint, passem al pont de l'Ave. Podeu fer la comparació entre un pont del segle XVIII i un del segle XX, i veureu quina gran...
No hi ha color, no?
No, quina gran diferència estètica. Continuem per l'esquerra, anem seguint pel costat del vial de l'Ave, fins que trobarem un trencall cap a la dreta. Entremig de camps d'oliveres i no sé què, arribarem a un clapisser de pins, i allí neix el camí vell que porta fins a Espilles. Ens centrarem allí, amb la foscor del bosc, anem seguint aquell camí de carro. Podem tenir dues opcions, anar pel camí de carro pel fondo, o si tirem per l'esquerra, per el camí de Bas, que s'enfila fins a Espilles. Espilles seria un llogaret dels Monjos. Si ens hi fixem, a l'arribar a aquest lloc, queda amagat per la pineda, hi ha el corral, aquest corral hi venien pastors transhumans fins no fa gaire. Passem Espilles, que ja està datat de l'any 900 i pico. Anem cap a, després continuem per un carrerany cap a l'Alzina de la Creu, i on t'empalmarem amb el camí que ve dels monjos, dels Pinsals i del cantó nord dels monjos, el que seria el pont de l'Escarrabina. Seguirem aquesta pista cap a la dreta i ens portarà sense cap mena d'entrebanc cap a l'ermita de Penyafel.
Quanta estona haurem trigat, més o menys?
Jo calculo que tot aquest recorregut, anar i tornar, són dues hores, És una hora anar i una hora tornar. Tot depèn del que t'entretinguis veient i mirant el paisatge. Encara que l'ermita de Penyafel no estigui enclavada en un lloc molt alt, però sí que està amb una gran balconada i té molt bona vista sobre el paisatge geomètric de la plana penedesenca. Podem albirar la serra del Montmell, la de Font-rubí, la de Montserrat. Bé, és un lloc que us aconsello que aneu cap al capvespre, que teniu unes postes de sol fantàstiques.
I quin seria el millor moment de l'any?
Bé, el millor, jo crec que, clar, el Penedès sempre són bons moments, no? El que passa, l'únic que si anem a l'estiu hauríem de triar una hora on el sol no ens escalfés gaire el cap, no? No sé si m'explico. Però triar de bon dematí o cap a la tarda. Com estem a l'ermita de Penyafel, allí al costat de la bassa, perquè tenia bassa, continuem per un corriol que ens portarà cap al fons una altra vegada de Mata Rectors. Abans de travessar el fons de Mata Rectors hi ha una cosa ben curiosa, que és una pedrera, i en aquesta pedrera es veuen blocs excavats i al terra, al costat del camí, hi ha un bloc on van intentar buidar-lo per convertir-lo en un abeurador o en un graner o en un lloc per guardar gra, no? Després el camí continua, travessem entremig de vinyes i a través d'un puntet al fons de Mata Rectors, i a mà dreta trobarem la font de la Mare de Déu. Suposo que si anem ara en aquests dies, en aquesta època, estarà seca, molt seca, no? Però bé, que sapigueu que era un dels llocs que abans era molt apreciat, aquella aigua, no?
Joan Rovira, gràcies per aquesta descoberta penedesenca, i la setmana vinent sortim a caminar de nou i fem una nova descoberta. Bona setmana.
Molt bé.